Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Informatiu d'avui dilluns 14 d'agost. La informació no fa por i ens disposem per tant a desgranar l'actualitat que avancem en format titulars. Doncs avui obrim edició informativa parlant sobre l'Agència de Boscos del Maresme i el rebuig que la seva creació ha provocat en una de les associacions de propietaris forestals que hi ha aquí al territori. Diuen que el nom no fa la cosa, que no s'adiu amb les funcions que hauria de fer i per sobre d'això que l'administració comarcal no té competències pròpies, tampoc delegades per desenvolupar projectes de gestió forestal com les que necessiten els boscos del Maresme. Molt afectat, recordem-ho, per la plaga de l'escarabat Tomicus. En parlarem avui amb el portaveu de l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor, Xavier Alfárez. Sabrem també l'última hora del conflicte de les ambulàncies de l'Alt Maresme i les comarques de Girona, conflicte laboral que divendres passat va començar amb una vaga indefinida i parcial que amenacen amb radicalitzar si empresa i administració no garanteixen el compliment de les condicions de l'adjudicació del servei. Mantenen en peu també la concentració prevista per aquest divendres a Calella, que inclourà una marxa lenta fins l'Hospital Sant Jaume. Ja ens farem ressò de la crida que fa el Banc de Sang i Teixits de Catalunya perquè les donacions no minvin a l'estiu. Això ha posat en perill les reserves de determinats grups sanguinis, també de les plaquetes, un dels components de la sang que són necessaris, per exemple, en tractaments oncològics. En parlarem també avui a l'Info Migdia amb la responsable del Banc de Sang i Teixits, amb Marta Hernández. I també anirem fins a Lloret per conèixer l'última hora de l'agressió mortal de dissabte passat a la matinada en una discoteca de la població, una agressió que l'Ajuntament ha condemnat. Un jove va resultar ferit de gravetat com a conseqüència dels cops, també les puntades de peu que va rebre per part de tres altres joves que ja han estat detinguts i posats a disposició judicial. Aquest migdia, Lloret de Mar ha fet un minut de silenci en record de la víctima. Continguts informatius que expliquem en els pròxims 30 minuts. Comencem. L'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor ha presentat al·legacions a la creació de l'Agència de Boscos del Maresme per part del Consell Comarcal. El seu objectiu i funció, segons ha informat l'ENS supramunicipal, és donar suport tècnic i col·laborar amb els ajuntaments i associacions de propietaris en la preservació de la massa forestal, ara molt afectada per la plaga de l'escarabat Tomicus. També té altres àmbits d'actuació, com la preservació de les rieres. I segueixo llegint de la nota informativa del Consell en relació a l'agència. S'ha marcat com a principals fites aconseguir més recursos econòmics, promoure la contractació agregada dels treballs forestals per aconseguir preus més competitius. Segueixo fomentar els acords de custòdia per la gestió de les finques públiques i privades i també formar tècnics i professionals. Aquest és l'objectiu de l'Agència de Boscos del Maresme, segons s'ha explicat per part del Consell Comarcal del Maresme. Doncs bé, l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor, que agrupa uns 200 propietaris en la zona que va de la Tordera fins la Riera d'Argentona, plantegen el seu escrit al contrasentit que el Consell Comarcal no té competències en matèria de gestió de boscos, però això sí, crea una agència vinculada que les assumeix. En parlem de tot plegat amb el portaveu de l'associació, amb Xavier Alfárez. Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres sou una de les tres associacions, per posar-nos una mica en context, una de les tres associacions que diríem que hi ha ara mateix de propietaris forestals, una de recent creació, vosaltres però l'única que heu alçat una mica la veu en contra d'aquesta agència.
Sí, nosaltres portem 25 anys actuant en la zona, és el Montnegre i el Corredor, actuem a nivell de massís. Primera cosa, s'ha d'actuar, les actuacions forestals s'han de fer a nivell de massís, perquè ni el foc ni altres agents entenen de delimitacions administratives. Per tant, nosaltres actuem en el Montnegre i el Corredor amb la seva integritat des de fa 25 anys i hem tingut una col·laboració franca i molt bona amb totes les administracions, tant els ajuntaments com les administracions superiors.
I deia que vosaltres sou ara els que heu presentat un escrit d'al·legacions en contra d'aquesta agència de boscos del Maresme. L'única veu fins al moment doncs, que hi posa prosa aquesta agència. El perquè dèieu que crea confusió, no? Confusió a nivell competencial.
Sí, bueno, jo et volia dir que les al·legacions les presenta el Consorci Forestal de Catalunya, que com tu saps és la institució més prestigiosa dintre del món forestal català, i nosaltres també la signem, o sigui que no som nosaltres sols. Sinó que és la principal institució que agrupa propietaris a Catalunya qui ha agafat la bandera d'aquest tema precisament per aquest element de confusió que introdueix un òrgan creat per una administració que no té competències forestals i que es ve a sumar amb un camp on hi ha qui té aquestes competències, qui té els recursos i que porta molts anys treballant-hi. Per tant, la primera cosa que nosaltres... la primera cosa seria una altra. La primera cosa seria dir, nosaltres contents de que el Consell es preocupi pels boscos. Això quedi ben clar. Ja era hora que giressin la mirada cap als boscos i, per tant, des d'aquest punt de vista, pues, saludem el seu interès. El que no ens sembla que sigui encertat és el camí que han escollit, que veiem que és un camí molt més de cara a la galeria, més que no pas amb ganes de ser efectiu de veritat. Perquè una administració que no té competències, lamentablement tampoc té recursos. I si aquí no s'hi venen a sumar recursos, el que estem fent simplement és afegir-hi noms, no afegir-hi gran cosa més.
Llavors, el tema seria la presentació en forma d'agència, no? Es podria, al vostre entendre, es podria haver des del Consell Comarcal del Maresme creat algun altre tipus de comissió d'expert, tècnica de coordinació, de posar en comú, no? Estratègies,
pensaments... li pertoca és ajudar en els ajuntaments de la zona, i els ajuntaments, les competències que tenen en matèria forestal són les de prevenció d'incendis. Per tant, aquí doncs, un servei comarcal que ajudés en els ajuntaments a executar aquestes competències que té, doncs, bueno, és perfectament acceptable i pot ser una cosa bona. No hi tenim res a dir nosaltres. Nosaltres el que no ens sembla que introdueix un element de confusió a tots nivells és crear quelcom que no és. Això és com si creés un ajuntament, fes un hospital i digués, mira, posa, abans de tenir recursos, abans de tenir res, pues agafa unes dependències municipals, posa el rètol d'hospital i ja està. I ara hem de dir que anem a buscar recursos per això. Bueno, escolta'm, que tothom veuria que no és una actuació responsable. Pues una mica això és el que nosaltres estem dient. Compte, si voleu treballar amb els boscos, som-hi, posem-hi tots, veniu. Penseu, a més, que és que és quelcom que és llarg, que és feixuc, que els boscos tenen uns ritmes que s'han de respectar, per tant les intervencions es tenen d'adequar a aquests ritmes, i per tant no podem anar a estirar bots. Una mica aquesta seria la cosa. Veniu, parlem amb el sector, parlem amb totes les parts implicades, anem a veure què hi diuen les administracions, que sí que tenen competències, fins a quin punt estan en bona disposició per acceptar un nou agent i estan en situació de delegar-li coses, si és que aquest és el camí que es veiés més operatiu. Nosaltres no el veiem, però bueno, parlem-ne. Parlem d'estratègia. Quina és l'estratègia més adequada? El local armat és el Tomicus, vale, molt bé, d'acord, és una malura, pues, que realment està tenint un impacte molt negatiu i que a més alarma en la població, perquè és evident. N'hi ha d'altres que són més discretes, encara que també facin mal, però bueno, aquesta és molt evident, perquè els pins es poden veure les capçades dels pins seques en molts indrets del Maresme. Per tant, alarma en la gent, molt bé. Ara, quin és el problema de fons? El problema de fons no és aquest. El problema de fons, ataquem la malaltia, ataquem la febre, diguem per dir-ho així, no? Ataquem els símptomes, però anem al problema del fons. El problema de fons és la falta de gestió. I la falta de gestió planificada. Catalunya té instruments per això? Els té, i els té molt capdavanters i admirats per altres comunitats autònomes del país, no? Té el Centre de la Propietat Forestal, que és qui entén de tot el tema de planificació, i té uns instruments que són els plans tècnics de gestió i millora forestal, que les finques que volen fer una gestió sostenible defineixen un pla que representa un compromís de la propietat i de l'administració, és un compromís a dues bandes, perquè en el bosc s'hi faci en el llarg de 15 a 20 anys unes determinades actuacions. Això és el marc que Catalunya hi ha per la gestió forestal responsable. Doncs anem pel camí dels marcs que hi ha, que són els que han provat la seva eficàcia. I anem, a més, amb el cas del Tomicus, és una demostració palpable, perquè en els boscos que està on s'havia actuat, on s'havien fet aclarides i els pins eren més vigorosos i més desenvolupats, doncs la malaltia, la malura, doncs ha fet molts menys estralls. Molts menys, és evident, això es pot, seria interessant si els oients, si volen sumar algun dia, doncs, a fer una sortida i comparar zones on s'hi ha actuat i zones que estan deixades i veure com a les primeres doncs sí que hi ha presència de l'escarbat, però no arriba a matar l'arbre. En canvi, en els llocs on realment doncs, la vegetació és molt, molt tupida i desordenada, els arbres tenen poc vigor i en allà doncs, la malura fa molt més mal.
No? Mm-hmm.
Per tant, sí. Anem, la cosa de fons, quina és? La cosa de fons és fomentar la gestió. La gestió responsable i la gestió sostenible. Per això hi ha uns instruments, per això hi ha uns recursos i cap aquí s'ha d'encaminar. Que el Consell vol participar, i perfecte, benvingut, però coordinem-nos i feu-ho bé.
Justament aquests últims mesos el que sentíem eren moltes crides a propietaris forestals a associar-se.
Sí.
No sé si vostè té constància de que hi hagi molt nombre de propietaris forestals i per tant molta superfície boscosa aquí a la comarca que no tingui, sobre la qual no s'estigui fent aquesta gestió responsable que vostè subratllava.
Bueno, és bastant variable segons els municipis, En el Maresme en conjunt, ara no tinc les dades de davant, però hi ha un problema afegit, que és el de que en molts casos doncs, les propietats són minúscules i en aquests casos és més interessant doncs, actuar de forma conjunta. En les propietats que ja són més extenses doncs, no hi hauria per què. Precisament aquí hi ha un dels punts de vista que ens ha diferenciat, diguem, de la manera en com ho ha enfocat el Consell, de dir, home, no, tothom ho ha de fer-ho a través de les associacions. Bueno, nosaltres seríem els primers interessats si ens ho miréssim egoísticament, que tothom hagi de venir a través nostre per valdre's de recursos públics per lluitar contra la plaga. Però ens sembla que el propietari responsable i que ja està actuant en la seva finca i que té un pla tècnic i que està, per tant, dedicant-s'hi d'una manera continuada, doncs aquest no té per què fer-ho necessàriament a través d'una associació. I per tant els recursos públics que es posin en circulació han de permetre que el propietari individual també s'hi aculli. És un dels punts de vista que nosaltres vam defensar en el seu dia davant del Consell i que ens sembla que són els que van motivar que el Consell creés una altra associació, no? De dir, mira, aquests sembla que tenen idees pròpies, doncs guaita, no patiu, ja farem nosaltres una altra associació que la farem anar per allà on voldrem. Tot plegat ha sigut una mica un joc de despropòsits.
El que sí que els uneix és en el fons la preocupació sobre els boscos del Maresme i la intenció, la voluntat de fer-ne una gestió responsable. Vostès van signar aquesta carta d'al·legacions a l'Agència de Boscos del Maresme, vostès, l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor, la van presentar quan? I no sé si han tingut resposta o han tingut algun input per part del Consell Comarcal, senyor Alfàrez.
No el tenim. Vam presentar les al·legacions doncs, quan es va acabar el termini, ara no em faci exactament, deu fer 3 setmanes o aproximadament. I de moment no en sabem res més. Sabem que el Consell d'Alcaldes en el seu dia s'hi va pronunciar negativament, tot i d'això, negativament en referència a la creació, precisament per uns arguments molt similars als que estic defensant jo en aquest moment, nosaltres, l'associació. I el Consell d'Alcaldes s'hi va, va emetre un vot desfavorable a la creació d'aquesta agència, però de totes maneres el Consell ho va tirar endavant igualment, no? Aleshores, a la vista d'això, vam dir, home, nosaltres no podem, realment no és la nostra, no tenim cap interès nosaltres a tenir un protagonisme amb aquestes actuacions, però també, per altra banda, tampoc ens podem quedar amb els braços creuats, com veiem que hi ha prou dificultats hi ha en el sector, que encara en vinguin afegides per actuacions que no aporten res, no?
Li preguntava pel Consell Comarcal del Maresme i també m'agradaria preguntar-li pel departament. No sé si des de la Generalitat també tenen constància d'aquesta creació de l'Agència de Boscos d'aquí al Maresme, per part seva.
Aviam, jo he tingut contacte amb el departament a propòsit de l'agència. Sé que ho coneixen i sé que els preocupa aquesta invasió de competències, però tampoc no podria dir-li gran cosa més, eh?
Doncs seguirem atentament a la qüestió, com poden resoldre's aquestes al·legacions a la creació de l'Agència de Boscos del Maresme, de la qual n'hem parlat avui a l'Info Migdia, ho hem fet de la mà de Xavier Alfàrez, que és el portaveu de l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella, senyor Alfàrez.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut passa de 2:45 del migdia. Nou intent de mediació en el conflicte de les ambulàncies del servei d'ambulàncies a l'Almaresme i les comarques gironines. El Departament de Treball de la Generalitat tornarà a provar aquest dimecres que es desconvoqui la vaga dels treballadors del transport sanitari de Catalunya que va començar divendres passat. Ha ofert una nova proposta de mediació a treballadors i empresa i a petició dels primers farà que també s'assegui a la taula de negociació el servei d'emergències mèdiques i el CatSalut. La trobada es farà aquest dimecres, com dèiem, serà a les 11 del matí i pel moment es mantenen les accions de protesta anunciades pel comitè de vaga, una de les quals es farà a Calella. Treball torna a mediar doncs en el conflicte. Adolfo Martín, portaveu del comitè de vaga, ha recordat quines són les demandes que fan a l'empresa i també extensives a l'administració.
Ja ens havien convocat la setmana passada, on no vam arribar a cap acord amb l'empresa. Més que Transport Sanitari de Catalunya, que ja ens ha demostrat que no tenen cap intenció, demanem que l'administració faci complir en el TSC a l'empresa les pliques del concurs i el conveni, que a dia d'avui no ho estan fent.
Doncs a tot això els treballadors amenacen amb radicalitzar les seves protestes i sospesen ara la possibilitat de transformar aquesta vaga parcial indefinida que va començar divendres en aturades de 24 hores.
Després de veure l'actitud de l'empresa, ens estem plantejant de que en cas de que no arribéssim a cap acord, que veiéssim que l'empresa continua enrocada, convocaria una vaga indefinida de 24 hores cada dia, els 7 dies de la setmana.
El portaveu del comitè de vaga confirma, a més, que divendres vinent, aquest divendres 18 d'agost, faran a Calella una concentració de protesta pels incompliments de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya, que presta servei aquí a l'Almaresme. Una concentració que es farà a la plaça de l'Església, serà 6:45 del vespre, i des d'allà arrencarà una marxa que anirà fins a les portes de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Tot això, els treballadors han fixat en un 70% el seguiment del primer dia de vaga de divendres passat, que es va desenvolupar entre les 6 i les 10 del matí, i de 2 a 6 de la tarda. Durant les hores d'aturada es van garantir, això sí, els serveis d'emergències, els trasllats per tractaments com la hemodiàlisi o la quimioteràpia, a més també de les proves diagnòstiques urgents. I no ens cansem mai de fer-nos ressò de les seves crides, ara l'estiu encara més, perquè és una època en què la gent marxa de vacances, el volum de donacions minva, les reserves doncs estan en nivell d'alerta, per exemple en el cas del grup sanguini A negatiu, perquè només es tenen bosses per cobrir les necessitats hospitalàries de 3 dies. Avui, però, també ens fem ressò d'una altra crida, la crida per un altre tipus de cèl·lula que s'obté de la nostra sang. Marta Hernández és la promotora del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Dèiem que l'estiu és època en què baixen les reserves de sang, que hi ha menys donacions, i si això ho afegim en un pont com el que té lloc aquesta setmana, encara doncs, la crida es fa més necessària.
Doncs sí, sempre en èpoques de vacances doncs baixen les donacions més o menys un 30%, i quan se'ns ajunten doncs, a més uns quants dies així de festa, que el que no fa vacances aquell dia aconsegueix fer-ne, doncs sempre bueno, notem una davallada amb el tema de les donacions.
A diari, a la vostra pàgina web feu una actualització del nivell de reserves, ara ho estava mirant, la negatiu és el que està en una situació més crítica, podríem dir-ne, només hi ha bosses per cobrir les necessitats dels hospitals catalans per 3 dies.
Sí, els grups, bueno, els grups negatius també són els que hi ha menys gent que diguem que els tingui, llavors són els que normalment hi ha un estoc més baix. En aquest cas, l'A negatiu està en una situació bueno, de mitja alerta, i perquè hi ha poca sang d'aquest grup, només tenim aquestes bosses que tu comentaves, però bueno, sí que és cert que en el cas de que no hi hagués sang d'aquest grup, sempre pues, tenim també del grup 0 negatiu, que d'aquest sí que en tenim ara aquest any, estem bé, no? Que sempre és un grup bastant delicat perquè tampoc hi ha massa població que el tingui, i aquest any pues, mira, s'han animat molta gent del grup 0 negatiu a donar sang i els estocs estan bé. Sí, el missatge és hem de donar sang, si som del grup negatiu o A negatiu, millor que ens acostem, però sobretot que siguem, bueno, tinguem clar que sang n'hi ha i que els malalts que la necessitin pues, tindran d'aquesta sang, sempre i quan clar, continuem fent aquestes donacions habituals i no ens desconnectem a l'estiu.
Nosaltres sempre des de Ràdio Calella Televisió ens fem ressò de les vostres crides. Marta, avui el que passa és que potser ens hem fixat en una d'aquestes parts de la nostra sang a la que no gaire sovint en parlem. Avui hem sabut doncs, de la necessitat també de plaquetes. Les plaquetes és un dels components de la nostra sang.
Sí, les plaquetes és un dels components de la sang que fa la funció de la coagulació, no? Quan ens fem una ferida que ens surt sang, pues sempre les plaquetes estan allà per ajudar-nos a coagular. I és una cèl·lula que és molt delicada, són unes cèl·lules que només ens duren 5 dies. La sang en si, els components sanguinis caduquen, els glòbuls vermells ens duren 42 dies, per això tenim com més marge de maniobra, no? Quan ens ve un pont, però les plaquetes només ens duren 5 dies. I a més es fan servir molt en malalts oncològics que tenen pues, el tractament quimioteràpic, es deixa sense plaquetes i a més el seu organisme no en produeix gaires. Llavors necessiten aquestes plaquetes, al tenir aquesta caducitat tan petita de 5 dies, què ens passa? Pues que quan ens ve un pont de 4 dies, si a més hi ha una davallada de plaquetes, sí que es pot ressentir el que nosaltres tinguem suficients plaquetes. Per fer això fem com una mica de crida aquests dies i a més intentem fer donacions exclusivament de plaquetes, no? Que també les podem fer i convoquem a donants, que ja ho fan de forma habitual, perquè vinguin als hospitals a fer donació de plaquetes i així garantir pues, que els malalts oncològics, que no fan vacances les malalties, pues, tinguin la sang que necessiten.
O sigui, hi ha donacions específicament de plaquetes. És un tipus de procediment molt diferent el de donar sang?
Sí, perquè es fa la donació de plaquetes s'ha de ser connectat amb una màquina, perquè el que fa aquesta màquina és seleccionar la cèl·lula que nosaltres volem, en aquest cas les plaquetes. Llavors aquest tipus de donació es fomenta sobretot en èpoques de vacances, quan tenim un pont, al Nadal, per exemple, també pues, amb algun, quan coincideix pues, a Esteve, a Nadal, que també són 2 dies de festa, pues, també si tenim això a més vencita, nosaltres ja truquem directament als donants i els demanem que vinguin a donar plaquetes. Quin avantatge té? Pues que amb una donació única i exclusivament plaquetes, nosaltres aconseguim més volum de plaquetes que amb una donació de sang. De les donacions de sang també aconseguim plaquetes, però s'aconsegueixen menys perquè a banda de plaquetes pues, també traiem glòbuls vermells i traiem el plasma. Amb una donació de plaquetes només, pues, el que fem és aconseguir plaquetes i això fa que el volum sigui més gran. També és una donació molt més llarga, estem més d'una hora donant plaquetes, no tothom pot fer-la perquè tens que tenir unes venes que estiguin una mica bé i sempre va amb hora, eh? És molt complicat arribar a un hospital i que puguis fer una donació de plaquetes, no és com la de sang. Però el que animem és a tothom a que vingui a donar sang, perquè si aconseguim els 3 productes sanguinis que necessitem pels malalts als hospitals, i ja a tota Catalunya hi ha campanya, o sigui que no hi ha l'excusa de que és que he marxat fora de vacances i no trobo on a donar sang. Mm-hmm. Segur que si mireu la pàgina web del Banc de Sang, als llocs de platja estem moltíssim, no? Cada dia més o menys anem fent tota la costa per facilitar les donacions i que no hi hagi cap excusa de no venir a donar sang.
Com deies, les malalties no fan vacances, per això les donacions tampoc han de fer vacances i la vostra unitat mòbil continua recorrent al territori aquests dies. És una de les fórmules, no?, que tenen els ciutadans per donar sang, però sempre i de manera fixa i permanent hi ha 16 hospitals catalans on es pot anar a donar sang.
Sí, estan tots els hospitals oberts perquè pugueu acostar-vos a donar sang i després nosaltres pues, ens anem desplaçant als llocs aquells on pensem que està la gent, no?, de vacances, perquè s'animin a donar sang. Sí que és cert que ens costa una mica perquè el donant habitualment pues, està acostumat a fer la donació al seu barri, al casal, a l'hospital on va habitualment i a vegades pues, costa canviar aquest costum, però bueno, s'agraeix perquè, com deies, les malalties no fan vacances, no? Els hospitals pues, continuen amb gent que està malalta i que necessita d'aquestes donacions i per això aquests dies, més tenint en compte de que avui és un dia així una mica raro i demà torna a ser festa, pues, necessitem més que no ens oblidem, que necessitem 1.000 donacions diàries cada dia. I això pues, bueno, es fa gràcies a que la gent s'anima a donar sang després de la platja, pues, que s'acostin, després mengin el gelat i vinguin a donar sang i ens ajudin a aconseguir aquestes 1.000 bosses.
I curiós i enginyós a la campanya d'aquest estiu en la que animeu a tothom a fer donacions en grup i en família i també que ho vegin els més petits, no? Que comencin a prendre consciència doncs, que un gest tan simple com pot ser el de donar sang el que pot és salvar fins a 3 vides.
Sí, la idea és aquesta, no?, de treure de que la donació de sang sigui un acte habitual, que no ho veiem com és que jo ara tinc algun malalt que necessita sang, vaig a donar-ne. No, malauradament no sabem si algun dia nosaltres en necessitarem. Si podem venir en grup, pues millor que millor, no? Els que som ja donants animem a altres a que vinguin a donar sang i portar els petits, pues la veritat és que sempre és una manera de que ells, quan siguin grans, també s'animin, no? Sempre, quan preguntem a molts donants, de tu per què dones sang, molts d'ells et diuen, és que jo quan era petit ja anava amb el meu pare a donar sang, no? O sigui, donar l'exemple als nostres fills, pues és una bona manera de que ells, quan siguin grans, ho tinguin com una cosa habitual, no? De que el meu pare tota la vida l'he vist donar sang, pues jo també aniré a donar-ne. Sí que sigui una miqueta la idea és aquesta, no? Aprofitem l'estiu que estem en família, no? Que sortim amb els amics a lo millor a donar una volta, pues fem aquesta volta i parem un momentet a donar sang tots plegats.
Doncs aquesta és la crida a donar sang i també a donar plaquetes aquests dies d'estiu, perquè com bé deia la Marta Hernández, les malalties no fan vacances. Ella és la promotora del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, qui agraïm que hagués la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella. Moltíssimes gràcies, Marta.
A vosaltres, gràcies.
107.9 FM.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada a Jubara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Lloret de Mar ha fet aquest migdia un minut de silenci per la mort dissabte a la nit d'un turista italià de 22 anys com a conseqüència de la pallissa que va rebre a la discoteca Sant Trop de la població. Els fets van passar cap a les 3 de la matinada de dissabte a diumenge. Va ser agredit enmig d'una baralla provocada per una empenta, segons han explicat alguns testimonis. El jove turista, que passava uns dies de vacances a Lloret i avui mateix havia de tornar a casa, va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona, on va morir al cap d'unes hores. Gràcies a les càmeres de seguretat del recinte, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir tres joves de 20, 24 i 26 anys, tots ells de nacionalitat russa, com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi. El cas està sota secret de sumari, però l'Ajuntament de Lloret de Mar actuarà per la via administrativa controlant que el local tot estigués en ordre, ho ha dit l'alcalde Jaume Dolçat.
Puguem seure amb els serveis tècnics, tant de seguretat com d'activitats, i avaluem tot allò que ha passat, doncs llavors emprendrem a les mesures que corresponguin. Si s'escauen de tancament, si s'escauen de seccions administratives, tot allò que sigui necessari, però el que sí que està clar és que arribarem fins al final.
I ara els esports. La jugadora de bàsquet calellenca Marla Madrid jugarà aquest any amb el West Virginia State. Aquesta universitat juga a la lliga de la NCAA de la divisió D2. Aquest és el tercer any de la calellenca als Estats Units. El primer va jugar a la Universitat de Texas l'any passat al Sheridan Generals, on va gaudir de molts minuts. La Madrid juga becada, està cursant els estudis de periodisme amb un molt bon expedient acadèmic. I acabem amb la previsió del temps del Servei Meteorològic del Maresme. Avui predomini del sol a tota la comarca, amb temperatures que podran arribar als 31 graus de màxima a les hores centrals del dia. Els vents seran fluixos, la mar arrissada, marees de marejol a tota la costa del Maresme. De cara a demà dimarts, festivitat de la Mare de Déu d'agost, també es preveu el domini de l'ambient assolellat al conjunt del Maresme, amb alguns núvols prims que aniran en augment a la tarda, però que no han de deixar precipitacions. Les temperatures en augment. Es confirma, doncs, la recuperació respecte a la setmana passada. Mínimes que es mouran entre els 19 i els 23 graus i les màximes sense canvis oscilaran entre els 28 i els 31 graus. Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més notícies actualitzades a partir de 7:45 a l'Infovespre amb Manalegre i Marmir. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Adéu-siau.